Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè es tem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
Dos presos del centre penitenciari de Ponent, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'escapen aprofitant un trasllat a l'hospital. En la fugida, fereixen dos Mossos d'Esquadra i després desapareixen. Al cap de 8 dies, un confident explica a la policia que els fugitius han aconseguit arribar a la Serra de Collserola, a Barcelona, gràcies a un tal Antonio Pavón, que els ha estat ajudant des del principi. Tenen diversos plans per aconseguir molts diners. Un d'ells és segrestar el fill d'un narcotraficant que viu a Sant Pere de Ribes. Els Mossos munten un gran dispositiu per protegir el nen i detenir els fugitius, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. Els col·laboradors de Brito i Picatoste sospiten que la policia els va al darrere, tenen por de ser detinguts i tallen la comunicació fins que la cosa es relaxi. Brito i Picatoste decideixen abandonar Collserola pel seu compte i busquen un cotxe per anar fins a un refugi a prop de Berga. En troben un al camí vell de Sant Iscle, a prop de Cerdanyola. Creuen que està abandonat. S'hi apropen. Quan intenten entrar-hi, s'adonen que dins hi ha una parella que, espantats pels dos delinqüents, intenten fugir. Perquè no s'escapin, Brito buida el carregador del seu revòlver sobre el noi. Deixen el cos a la cuneta sense saber si continua viu i pugen al vehicle. Al seient del darrere, encara hi ha la noia despullada i molt espantada. Brito s'asseu al seu costat. Picatoste, el seient del conductor, arrenca el motor. No tenen ni idea de quin serà el seu proper moviment.
Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Brito i Picatoste sembla un títol de pel·lícula. La seva història també. L'un, condemnat per homicidi, i l'altre, un lladre amb sida i amb poca autoestima. Fereixen greument dos Mossos a Lleida per escapolir-se de la presó. S'amaguen durant gairebé un mes a la Serra de Collserola, ajudats per delinqüents comuns. El temps, que passa sense novetats positives per a ells, i la por de ser detinguts els empeny a fugir, a qualsevol preu, i tornen a disparar, tenyint de sang encara més els seus camins. Pararan? Els faran parar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El camí de Can Catà és una petita carretera de muntanya. Uneix el parc de la Riera a Cerdanyola amb la finca de Can Catà, on hi ha una masia del segle XVIII molt ben conservada. És un dels camins més recomanats per recórrer en bicicleta si un s'endinsa a Collserola des de la zona del Vallès. Un racó idíl·lic envoltat de natura frondosa, on de nit no hi passa gaire gent. I és en aquesta zona on han abandonat el cadàver del noi a qui han disparat. El policia nacional que fa la inspecció ocular de l'escenari del crim li dona la volta al cos del noi i, casualitats tràgiques de la vida, és el seu cosí Sergio Martínez Moré, de 23 anys. Aquesta coincidència complica encara més el cas.
A partir d'aquell moment, el cos nacional de policia i el grup d'homicidis especialment agafen el seu cas perquè el familiar d'un d'ells ha estat assassinat per dos tios que se l'havien escapat als Mossos i que 33 dies després o 30 i pico dies després els Mossos no aconseguien detenir.
Recordeu que en aquell moment, l'any 2001, els Mossos encara no han estat desplegats a Barcelona. És per això que el grup d'homicidis del cos nacional de policia pot reclamar el cas com a seu. Poc després que la Policia Nacional trobi el cadàver del noi, a la que aleshores era la seu central dels Mossos al carrer Bolívia, cantonada amb el carrer Ávila, el cap de l'equip d'investigadors dels Mossos que porten el cas, el sotsinspector Toni Domènech, topa amb la notícia.
Quan es van disparar, quan va ser el súmum de la pressió, va ser quan un dia arribo jo a les 7 del matí i veig un teletip de la sala STIC. Vale? La sala és la sala de coordinació interpolicial de Catalunya, dels diferents cossos policials. I m'arriba un, homicidio en Collserola, dos individuos han tiroteado a un chico, al conductor, han violado a la chiquita i ja està.
Des del primer moment, el sotsinspector Domènech té clar que aquells són els homes que busca des de fa 32 dies. Tot i que voldria seguir el rastre d'aquesta nova pista, ha de respectar la cadena de comandament i la burocràcia entre els diferents cossos policials és complicada.
Automàticament els meus superiors determinen que com que Collserola és cos nacional de policia, doncs es té que anar a parlar amb ells, a intentar fer un equip conjunt, a intentar fer aquelles coses que els agrada tant als polítics.
I aleshores, a totes les pressions que patien els Mossos en aquell moment, se n'hi afegeix una de nova.
Què he de fer? No, posa'm, fes-me un informe i posa tot el que hem fet. Tot? Tot el que hem fet. Pues jo, tres pàgines, tot. Vale? Telegrama, tenim vigilància, pavón, este, el confidente, el otro, aquí, allà, tot. Tingui. Vale, pues ara anem a veure el cos nacional de policia. Ens anem a Via Laietana. Allà hi havia un bon professional, el Pepe, que és el que portava els homicidis de Barcelona abans de ser Mossos. Bueno, era un gran professional, no tinc res més a dir, però ell era com jo. A mi me manden. ¿Sabes qué? Esto está muy bien, ¿vale? Automàticament va agafar l'informe i se'l va fotre a la butxaca. I va dir, ara hablaréis con el jefe. El inspector jefe. Vam anar a parlar amb l'inspector jefe i l'inspector jefe va dir, bueno, sí, però sabéis que en vez de coordinar, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, de una diferente manera y tal y cual, vamos trabajando vosotros por vuestra banda, nosotros por la nuestra, y ya nos llamamos.
Així com la Guàrdia Civil treballava conjuntament amb els Mossos des del principi del cas, la Policia Nacional no.
La relació amb Cos Nacional de Policia i amb Guàrdia Civil era bona. Mossos, policia, Mossos, Guàrdia Civil. Nosaltres hem intentat fer, quan jo estava a les unitats centrals, equips conjunts, de dir, conyo, treballem els tres. I allà a Vila Bolívia, quan venien els de la Nacional i ven els de la Guàrdia Civil allà, marxaven. Jo con esto no trabajo.
La cosa és que les disputes internes es converteixen en una competició.
Bueno, el dia següent la Nacional tenia el col·legi nostre al domicili del Pavón, estaven a sota vigilant també i fent també amb càmeres i tot el que es fa la pràctica policial. Clar, sí, ja ho tenien tot, tenien el cotxe, tenien qui els hi subministrava, doncs només tenien que anar doblant i ells volien emportar-se el gat a l'aigua, ells volien triomfar perquè, bueno, Maxime, el xiquet mort era parent d'un policia. I això els esperonava més. I guanyar Mossos també els esperonava més.
Ja ho heu sentit, en una escola de barri davant de casa del Pavón, al pis de dalt hi havia els Mossos i al pis de sota la Policia Nacional. Però si en molts àmbits la competència esperona, en aquell cas, sembla que el joc no era massa net.
I, per exemple, la inspecció ocular, el primer atestat sobre la mort a Collserola, no es trasllada a Mossos d'Esquadra fins molts dies després. Alguns periodistes teníem aquesta informació abans que els propis investigadors de Mossos d'Esquadra que perseguien a Brito Picatoste.
Al mateix temps que els agents competeixen a peu de carrer, la tensió es dispara als despatxos dels alts càrrecs i el cas entra de ple en la dimensió de la política. Situació que Carles Fernández, aleshores cap de comunicació dels Mossos, va viure de manera molt directa.
i teníem un altre ingredient, que és el de... el conflicte competencial político-institucional. Si jo hagués verbalitzat tot el que es deia en aquells moments internament, doncs les paraules haguessin hagut de ser censurades en aquests micròfons, perquè la relació era molt tensa, molt tensa. El sentiment de traïció era molt tens, molt tens.
Tots volen resoldre el cas, detenir els fugitius, però els Mossos consideren que s'hi juguen molt més.
Allà ens hi jugàvem alguna cosa més, i era demostrar que un cas complicat també el podien resoldre els Mossos. No era una qüestió d'honor, sinó una qüestió de reputació, una qüestió de credibilitat. I en aquest cas, jo crec que vaja, va haver-hi un abans i un després en la credibilitat del cos.
A cada nou gir que fa la història, la tensió tiba d'una banda nova. Ara mateix, pels Mossos, la pressió està al màxim i no baixarà fins que enxampin els assassins. A més, ho volen aconseguir abans que ho faci la Policia Nacional. Els investigadors han de fer esforços per mantenir el cap fred i no precipitar-se. Després de l'atac contra la parella, tornen a estar com estaven. Els fugitius han tornat a desaparèixer. El fragment de l'article que sentireu el van escriure Ignacio de Orobio i Albert Jimeno per La Vanguardia.
Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales del Vallès se mantienen en estado de máxima alerta para dar con los dos delincuentes que en la tarde del martes mataron a tiros al joven de 23 años y agredieron sexualmente a su novia, tras sorprenderlo en una zona boscosa de Collserola. Los dos hombres son, según la Policía Nacional, Francisco Javier Picatoste, de 34 años, y Manuel Brito Navarro, de 35, fugados de la prisión de Ponent hace alrededor de un mes.
L'aleshores sergent Toni Domènech té clar que detenir Pavón i interrogar-lo no és una opció.
El Pavón és la nostra rosa, m'entens? O sigui, allò que hem de cuidar. Per què? Perquè és l'únic contacte amb Brito i Picatoste. Nosaltres, que ens interessen són Brito i Picatoste. Clar, si nosaltres detenim a Pavón, se'n va tot a Norris, perquè ja no tenim contacte amb aquell. El telèfon d'aquest s'apagarà i els telèfons dels altres ja no els tindrem. És contraproduent. Nosaltres tenim que estar jugant, bueno, al pòquer, per dir-ho d'alguna manera, esperant la jugada bona.
Com els bons jugadors de pòquer, els investigadors han de saber gestionar la tensió i esperar a tenir la millor mà per fer l'aposta forta. Les batudes no s'aturen. Continuen atents per si els telèfons dels uns i dels altres s'activen. Vigilen Pavón amagats a l'escola que hi ha davant de casa seua, amb la Policia Nacional fent el mateix al pis de sota. I a pocs quilòmetres d'allà, a prop d'una petita ermita a la banda de la serra de Collserola que pertany a Sant Cugat, els dos fugitius continuen amagats.
Han pasado dos días. Ni como ni duermo. Solo escucho la radio y dejo que la lluvia me empape, me limpie. Discuto continuamente con Brito y él se va. Le digo que me deje solo. Escucho las noticias, hablan de un asesinato y algo se rompe en mi interior. La imagen del chico no había dejado de acosarme. Tenía la esperanza de que saliera vivo y no fue así.
Aquestes són reflexions de Javier Picatoste que va deixar escrites quan va acabar tot. Som al 15 de novembre. A Barcelona no para de ploure a bots i barrals. Hi ha ràfegues de vent de fins a 100 km per hora. S'espera que el temporal s'allargui fins al dia 17. En aquell moment, quan Picatoste està sol i el remordiment se'l mengen per dins, quan creu que res pot anar pitjor, el locutor que està parlant del seu cas a la ràdio el fa caure una mica més avall.
Hablaban de violación y me quedé de piedra. No lo podía creer. Pensaba en lo que pasaría ahora con mi familia y la ira me invadía. Esperé que Brito llegara.
L'esquerda que havia començat a obrir-se entre els dos fugitius quan Brito va reconèixer haver tocat una mica la noia s'acaba de convertir en un abisme. Picatoste no està disposat a continuar fugint al costat d'un violador. Ja va dir-li fa només dos dies que si tornava a fer alguna cosa semblant, el mataria.
Cuando llegó, quité el seguro del arma y le apunté. Se quedó blanco. Le pregunté, ¿qué le hiciste a la chica cuando yo me fui esos 15 minutos?
Nada, ya te digo, hermano, tocarla un poco, olerla, nada más.
No pare de ploure amb molta intensitat. Durant uns instants, Brito veu el canó de la pistola de Picatoste davant els seus ulls. Tot pot acabar en mans de la persona que més l'ha estimat durant aquests últims anys, l'home que ha arriscat la seva vida per alliberar-lo. Picatoste és al fons del pou, al límit del que pot suportar. Ho ha donat tot per algú que, si és veritat el que diu la ràdio, l'ha traït. abans de premer el gallet, escolte la versió dels fets que li dona Brito.
Bajé el arma. Le creía. Le dije lo que decía la radio, que me había matado a mí y a los míos, que se había acabado todo. Los colaboradores no lo entenderían, ni siquiera yo lo entendía. Parecía todo una pesadilla.
Picatoste ha de decidir entre creure el que li diu la ràdio i confiar en el seu hermano. En aquell moment, només Picatoste sap per què decideix acceptar la versió de Brito. Durant el judici, ho explica el mateix Picatoste. Val la pena escoltar-lo per sentir amb quina seguretat parla d'aquell moment.
Sí, lo recuerdo porque estuve a punto de matarle ese día.
¿Estuvo a punto de matar a quién?
A él. Cuando me enteré por las noticias de eso mismo, sí.
¿Le dijo usted que si hubiera sido verdad, le pegaría un tiro?
Si lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo.
Perdón, es que no le oigo
si
fatal.
Si yo lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo. Y él lo sabe.
A Barcelona, els investigadors dels Mossos segueixen atents al domicili de Pavón i a les escoltes telefòniques. Passen les hores i ni una cosa ni l'altra dona resultat. L'últim telèfon que els Mossos tenen de Picatoste no ha tornat a activar-se. No saben si no l'està utilitzant per precaució, si se li ha espatllat l'aparell o si està utilitzant una nova targeta amb un número diferent. Abans de continuar, repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia Orriols.
Hola, Carles Porta. Diumenge 14 d'octubre del 2001, a Lleida, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El pres s'ha fet mal caient per unes escales i el metge li enguixa el braç. A causa del guix, els Mossos no poden emmanillar-lo. Quan estan a punt de pujar al cotxe per tornar a la presó, un home se'ls apropa i dispara contra els dos policies. El pistoler és Javier Picatoste, intern també de la presó de Ponent. Fa 9 dies que hauria d'haver tornat al centre d'un permís familiar. Durant aquest temps ha acabat de solucionar alguns detalls d'una fugida que portaven més d'un any planificant. El tiroteig ha deixat els dos Mossos malferits, un d'ells quedarà paraplègic. El roben les armes, pugen a un BMW i s'escapen a tota velocitat. La fugida en cotxe no dura gaire. Topen amb un control de policia en una de les sortides de Lleida. Aparquen en un carrer del barri dels Magraners i desapareixen camp a través. La policia els perd la pista. Els fugitius dormen de dia i caminen de nit pels horts que voregen la ciutat. L'única pista que troben els Mossos és en una caseta, propietat del pare de Brito, a Santa Maria del Camí. Allà hi ha 4 motxilles plenes de material de supervivència, brides i 2 passamuntanyes. Durant 8 dies i 8 nits, els Mossos vigilen el lloc, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. La vigilància s'aixeca quan un confident afirma que els fugitius ja són a la Serra de Collserola. El mateix confident explica als investigadors que un tal Pavón està col·laborant en la fugida des del principi. Els dona el telèfon que Picatoste està fent servir per comunicar-se amb aquest col·laborador i assegura que el tal Pavón els està ajudant a canvi que Brito i Picatoste donin un cop contra un narcotraficant. A partir d'aquestes pistes, els investigadors descobreixen que Brito, Picatoste i Pavón pretenen segrestar el fill d'un traficant de drogues de Sant Pere de Ribes durant un partit de futbol. Els Mossos i la Guàrdia Civil munten un dispositiu per protegir el nen i caçar els fugitius, però passa tot el dia i no s'hi presenten. A Collserola, Pavón comunica a Brito i a Picatoste que la policia li va al darrere i durant un temps deixarà d'ajudar-los. Els fugitius volen robar un vehicle, creuen que és buit, però quan l'obren s'adonen que hi ha una parella dins. Disparen contra el noi, deixen el cos al voral de la carretera i s'emporten la noia. Al cap de 5 quilòmetres, el cotxe s'atura perquè els trets han fet malbé el motor. Lliguen la noia en un arbre i li deixen a prop un ganivet perquè es pugui alliberar quan ells hagin marxat. Mentre Picatoste està explorant el terreny, Brito la viola. L'endemà al matí, uns homes que passegen per Collserola troben el cadàver del noi. Els primers agents que es presenten al lloc del crim són de la Policia Nacional. El cadàver està de boca terrosa. Quan la gent li dona la volta, s'adona que el noi és cosí seu. A partir d'aleshores, la Policia Nacional pretén apropiar-se del cas i no vol col·laborar amb els Mossos, a qui molta gent acusa d'incompetents perquè els fugitius ja porten 30 dies escapats. Han ferit 2 Mossos, han violat una noia i han matat un noi. Brito i Picatoste tornen a l'ermita de Sant Medir per amagar-se. Estan atrapats a la muntanya, saben que tot està molt vigilat i se'ls acaben les últimes provisions. Passen 2 dies. Després de l'episodi de la noia, Picatoste se sent traït i ha perdut el vincle que l'unia amb Brito.
Els Mossos saben que els fugitius estan desesperats i esperen que en algun moment cometin un error.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
El 16 de novembre del 2001, a les 10 i 14 minuts del matí, el telèfon de Pavón rep una trucada.
Bienvenido al buzón Movistar. El teléfono al que llama no está disponible. Grabe su mensaje después de la señal.
Hola, soy Ángel. Llámanos a las 4, ¿vale? Y luego a las 10 si no nos pillas. Queda poca batería. Venga, hasta luego.
Els agents que estan fent les escoltes reconeixen la veu i l'adrenalina se'ls dispara. Picatost està trucant des d'un número de telèfon desconegut. Per tant, no tenen autorització judicial per intervenir-lo. A contrarrelotge han de convèncer el jutge que aquell número pertany als fugitius. Si no ho aconsegueixen, els poden perdre el rastre. Només cal que Pavón tingui un segon telèfon que els Mossos desconeixen. En Joaquim Estrada, de l'àrea de comunicació dels Mossos, va escriure en la revista interna dels Mossos l'emoció i els nervis amb què es van viure aquells moments.
Com si d'una pel·lícula de suspens es tractés, els minuts anaven passant i l'autorització no arribava. Finalment, a les 14:03, va arribar l'autorització i es va fer la trucada més ràpida feta mai entre Barcelona i Madrid. In extremis, es va aconseguir punxar el mòbil de Picatoste.
La trucada a Madrid és la que han de fer els agents a la companyia de telèfons perquè aquesta faci possible tècnicament l'escolta d'un dels seus clients. Solucionat això, els Mossos tenen accés directe a totes les comunicacions dels fugitius. Pel missatge que han sentit, estan intentant establir contacte de nou amb Pavón. Ara falta veure si Pavón respondrà o no. És un moment crucial pels investigadors, però també per al Carles Fernández i l'estratègia de comunicació dels Mossos, perquè els mitjans estan a sobre del cas constantment. Quan vegin moviment de Mossos amunt i avall, voldran saber què passa. És molt important que tinguin la informació pertinent perquè tot surti bé.
Home, el que em deien és, escolta, s'està fent tot, estan tots els efectius posats, tenim línies diferents obertes, no ho xerris, perquè si aquesta línia és la de veritat i els tios ho adverteixen, no sabem si escoltant la ràdio, no sabem res. I com que no sabem res, hem de baixar tots els riscos. No sabem si porten un transistor, aquests tios a la butxaca. Per tant, hem de minimitzar els riscos de la informació que donem. En alguna ocasió, posem l'accent en aquesta línia o en què hem trobat per buscar reaccions. La policia això sovint ho fa, no es tracta de mentir, sinó tenim un indici, digues que hi ha aquest indici, a veure quina reacció tenim. El cos estava molt angoixat i el cap del cos estava molt angoixat i el director general estava molt angoixat i el conseller estava molt angoixat i el president estava angoixat.
Tots aguanten la respiració i creuen els dits al voltant de l'aparell de les escoltes telefòniques que els Mossos tenen instal·lat a la central del carrer Bolívia. Passen 4 hores i 41 minuts. A les 2:55 del migdia, Pavón rep una nova trucada del telèfon de Picatoste i aquest cop sí que respon.
Sí.
Oye.
Dime.
¿Cómo has quedado con este?
¿Sube o no?
Sí, a las 10.
Vale, de acuerdo.
¿Sabes dónde es ya o no?
Es talla la comunicació, però al cap de pocs segons tornen a trucar.
Sí.
Oye.
Dime.
Oye.
Dime.
Subes por la carretera del Tibidabo, ¿eh?
Sí, hombre.
Hasta arriba del todo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale?
Escucha, habemos al Jorge y lo mando.
Vale, mándamelo.
Escucha, los que te dije están encima mío.
¿Pero qué dices, macho? No te entiendo.
Que los que te dije están encima mío y no paran.
Pavón ja té claríssim que la policia està a sobre d'ell, però tot i això es continuen trucant. Es detecten fins a 4 trucades que seran determinants. Pavón té por que ell estigui massa controlat. Avisarà el Jorge Uroz, que anirà a una caseta de la carretera de la Rabassada, direcció Sant Cugat. La caseta està abandonada, és just a dalt de la muntanya i té un rètol de protecció civil. El lloc el tenen clar, però el codi que utilitzen per parlar fa dubtar d'una altra cosa als policies.
Però hi ha un hàndicap.
tal com parlen amb l'argot que parlen, jo li passo les cartes que vam aconseguir a la presó, li passo als nostres analistes i dic, dona'm una hora, perquè aquí aquests em diuen una hora, però pot ser una o pot ser una altra, dieu-me. I ells em diuen, un cop analitzat tot, em diuen, Toni, són les 4 de la tarda o les 10 de la nit, no hi ha equívoc possible. Llavors és realment quan comença el dispositiu per caçar-los. Un dispositiu, bueno, important. En aquell temps, el més important que s'havia fet.
No poden perdre el temps. Si l'opció correcta és la de les 4 de la tarda, els fugitius estan a punt d'arribar a la caseta. El primer és tenir vigilat i assegurat el lloc. El sotsinspector Domènec parla del GEI. Són els grups especials d'intervenció, l'organisme dins dels Mossos d'Esquadra especialitzat en situacions amb un alt risc d'enfrontament armat.
Llavors a mi em va tocar agafar un caporal i dir-li, vine, agafa el cap del GEI, amic meu, el portes allà, li dius on és, perquè ell sàpiga anar, i ell ja s'ho muntarà, tu no et preocupis, i me'l tornes a portar aquí. Va agafar el cap del GEI, se'l van portar, li va ensenyar la caseta de peón caminero i van venir. Llavors li vaig dir al cap del GEI, fes-t'ho com vulguis, 3:30 màxim et vull allà, i no els hi diguis res als teus homes, però potser esteu fins a les 12 l'any.
La casa en qüestió està construïda a 4 vents a peu de carretera. És blanca. A primer cop d'ull sembla solitària, tot i que no gaire lluny hi ha altres cases. Antigament era la vivenda del treballador que s'encarregava de cuidar les carreteres. Ara està abandonada. Té dues plantes visibles des de la carretera i un soterrani. Tot i els tres nivells, és petita i senzilla. A la banda de l'arrabassada dona una paret lateral amb 4 finestres, dues a la primera planta i dues a la segona. L'altre lateral i la part del darrere estan encarades al bosc. L'entrada principal té un pati que dona a una esplanada que connecta amb la carretera. El pati està envoltat per un mur de menys d'un metre d'alçada. Un cop identificada la casa, el primer que han de fer els GEI és comprovar que els fugitius no siguin a dins.
Va agafar tot l'equip amb dues furgonetes, van desencotxar, van entrar, i llavors em va comunicar, escolta, aquí dintre no hi ha ningú. Dic, vale, perfecte. A partir d'ara us quedeu aquí fins a les 10 de la nit.
Ha arribat l'oportunitat que els Mossos esperaven, o ara o mai.
Uns 50 homes de la Divisió d'Investigació Criminal de 3 en 3, de totes les unitats de la Comissaria General, de 3 en 3 amb arma llarga i vehicle, apostats a diferents llocs de tot Collserola. Vale? Mirant de mar a muntanya, tot Collserola, jo tenia el mapa al davant, i anàvem col·locant a tots els camins, caminets, llocs on jo veia que, no sé, que hi havia una zona boscosa, que podrien sortir per allà, allà enviàvem homes. Això eren uns 50.
I no s'acaba aquí.
Llavors, què més teníem? Teníem a la banda dreta de Collserola, teníem 8 furgonetes de la Brimo. 48, 50 homes més. I a la banda esquerra teníem 8 Land Rovers de la Guàrdia Civil. 40, 50 més. I a la banda baixa de lo que és Collserola tenia tot l'equip segundo de delinqüència organitzada de la Guàrdia Civil. Són els que havien estat col·laborant amb nosaltres. Tot això estava ocupat.
Més de 150 agents, entre Mossos i Guàrdia Civil, desplegats estratègicament per tot Collserola. Ja s'han fet les 4 i està clar que no és l'hora correcta perquè allà no s'hi presenta ningú. A les 4 i 11 minuts entra una nova trucada de Brito a Pavón, però un cop més la trucada es talla i no hi torna a haver més comunicacions entre uns i altres.
En aquest impàs de les 4 a les 10 són 6 hores, Conyo, és molt de temps. Però bueno, anaven sortint cosetes a tots els homes que teníem allà. Ves que he vist això, comproveu. Ves que aquest cotxe, comproveu. Ves que allà veig una gent que... Aneu i comproveu.
6 hores d'espera en les quals tots els involucrats en l'operació compten cada minut que passa. En una situació així, és fàcil que hi hagi discrepàncies.
Va venir l'intendent, el meu superior, i em va dir, Toni, tens que fer aixecar l'helicòpter. I jo li vaig dir, no. Si tu m'ordenes, faré aixecar el que tu vulguis. Però si a mi em demanes que faci aixecar l'helicòpter, et dic no. L'helicòpter fa molt de soroll. I l'únic que aconseguiràs aixecant l'helicòpter és que aquests s'amaguin i no treguin el cap. Fes-ho com vulguis. Estava allà el cap del cos, sentat amb mi, parlant d'això. Com que l'intendent havia entrat, no l'havia vist. El cap del cos se'l va mirar i li va dir: crec que té raó. L'intendent va tenir que marxar.
I mentre això passa a la sala de comandament de la comissaria del carrer Bolívia, des d'on es dirigeix l'operació, a Collserola, els agents esperen, aferrats a les seues armes, per passar a l'acció en qualsevol moment.
Hi havia dos dispositius policials a dos llocs diferents. Val? Hi havia el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Guàrdia Civil a Collserola, i hi havia un dispositiu del Cos Nacional de Policia al Vallès, crec que era a Sabadell, amb un polígon industrial.
Es manté la competència. La Policia Nacional creu que la trobada entre els fugitius i Pavón no serà a Collserola i despleguen el seu dispositiu a un altre lloc. La competència que s'ha establert entre els dos cossos arriba al seu punt decisiu. Cadascú ha fet la seva aposta i queda per veure on apareixeran Brito i Picatoste. Les hores, els minuts i els segons passen més lents que mai. Es fan les 9, 9:45, 9:45... S'acosta l'hora convinguda i tots es posen en guàrdia preparats pel que calgui, tant els Mossos i la Guàrdia Civil a Collserola com els nacionals al Vallès. Qui té raó?
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Cuando llegamos al sitio íbamos ya sin precauciones. Antes esperábamos a que llegaran y luego íbamos al encuentro. Esta vez no. Llegamos a la casa, el primero, vio detrás, discutía con él a voces.
A Collserola, dues siluetes s'apropen a la casa. Així descriu el moment un dels policies que hi és present.
A les 21:50 es persona a les immediacions de l'edifici de Protecció Civil un individu controlant i vigilant l'entorn. Al cap d'uns minuts, apareix un altre individu amb la mateixa actitud.
A la sala de comandament, el sotsinspector Domènech espera amb impaciència rebre noves informacions dels GEI. Tot l'esforç, l'angoixa, els nervis i el cansament dels últims 34 dies es concentren en aquell moment.
10:05, 10:03, entra, o sigui, radia el cap del GEI, estan entrant dos homes al pati de la caseta del Peón Caminero. 3 minuts van parar, van passar 3 minuts, 4, els més llargs de la meva vida. O sigui, allò es fa etern en la vida i petit tant.
Brito i Picatoste salten el petit mur que voreja el pati de la caseta. No tenen ni idea de tot el que està passant al seu voltant. Continuen discutint fins que...
En plena discusión, de repente se vieron un montón de luces. Casi parecía de día. Decenas de puntos rojos estaban por nuestros cuerpos.
Brito i Picatoste no s'ho esperen. El cansament i la desesperació els ha fet abaixar la guàrdia i deixar de prendre les mesures de seguretat que han utilitzat durant tota la fugida. Els punters làser dels fusells que els apunten els han agafat tan desprevinguts que no poden fer res.
Se había acabado. Esperaba oír las detonaciones. No llegaron. ¡Quietos! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo! ¡Manos atrás!
L'únic que van tenir temps de fer va ser aixecar les mans. Ni es van moure. Es van tirar sobre d'ells, els van tirar a terra, els van desarmar, els van emmanillar.
A la comissaria del carrer Bolívia, en Bàbila, en Toni Domènech aguanta la respiració. Sap que per molt que sembli que tot ha acabat, no pot dir blat fins que sigui el sac i ben lligat.
Quan van dir a les 10:02, detinguts Brito i Picatoste, no us enganyo, llavors em va sortir tota la pressió. Tota. Tota. Vaig tenir que marxar un racó.
Són les 10:02 del 16 de novembre. Han passat 34 dies i 34 nits des del tiroteig a Lleida. Potser 16 hores en les quals l'aleshores sergent Domènech i tot el seu equip no han deixat d'intentar caçar aquests fugitius. 48.960 minuts en què ha hagut de controlar l'angoixa per mantenir el tipus davant de tothom. En Domènech busca com pot un racó d'intimitat i deixa caure les llàgrimes. Un instant després, ha de continuar.
Després, tot seguit de la detenció, el que comunico jo per ràdio, obert a tots els efectius és: detinguts Brito i Picatoste, torneu a base tots. S'ha acabat. Van començar a saltar per l'emissora: visques, bravo, rebut, ara anem, de tot, de tots els qualificatius que van expressar els homes que estaven allà, que en definitiva s'havien passat 8 hores allà a l'intempèrie, doncs, bueno, tots contentíssims, com no es pot ser d'una altra manera.
La Maica Navarro, en un article publicat al Periódico, descriu l'ambient que es va viure en aquella sala de comandament.
A medianoche, en las dependencias de los Mossos de Escuadra de la calle Ávila, todo eran abrazos emocionados entre los agentes de la policía autonómica. «Ya han caído», gritó casi con lágrimas en los ojos un agente mientras se abrazaba a uno de sus mandos. La alegría no solo estalló porque los dos fugitivos habían sido por fin arrestados, sino porque la detención la había realizado la propia policía autonómica con la ayuda de la Guardia Civil.
En Domènec té clar que l'èxit no és només dels Mossos.
La Guàrdia Civil, vaig comunicar-me amb ells per telèfon. Venir per acá i avisa el teniente coronel. El teniente coronel Gómez Alarcón llavors era teniente coronel. Va venir amb una botella de Moët Chandon. Es va abraçar a mi i em va dir: ja sé de quién es mérito. Vamos a ir a cenar. Un altre dia, evidentment.
Quan passen uns minuts i sembla que tot es relaxa, el sotsinspector s'aparta de les celebracions i fa una trucada.
Bueno, vaig trucar a la dona: nena, que ja s'ha acabat això, s'ha acabat. I ella em va dir: vale, però jo estic a l'hospital amb ma mare. Però li tenen que canviar el fetge.
La vida familiar que ha hagut de deixar de banda durant tot aquest temps se li planta davant dels morros. El cas de Brito i Picatoste ha estat una bombolla que pràcticament l'ha aïllat de la resta del món, però la bombolla ha esclatat. Mentre a comissaria estan celebrant un èxit històric pels Mossos d'Esquadra, la sogra del Toni Domènec ha empitjorat greument d'una malaltia que arrossega des de fa temps.
Bueno, venen tots, jo li comunico al major, que és el cap del cos, li dic que jo hauré de marxar. Tenia el problema amb la dona, jo hauré de marxar, m'espero a que vinguin, que els entrin, i després marxaré, vull que ho sàpiguen.
La investigació policial pròpiament dita s'ha acabat, però encara queden coses molt importants per resoldre. El cas té una vessant política i mediàtica molt important. Els Mossos han estat qüestionats durant molts dies i s'ha d'aprofitar la detenció per refer la imatge i la bona reputació del cos. Per això, el Carles Fernández, aleshores cap de comunicació de Mossos, creu que és indispensable que tots els mitjans de comunicació puguin estar presents i fer la foto de Brito i Picatoste detinguts.
I jo recordo que era un divendres a la nit, jo estava al poble, jo soc de Breda, jo estava a Breda i vaig rebre una trucada per al mòbil. Situem-nos, 2001, que vull dir, no tothom tenia mòbil, ni els twitters, tot això no existia, vull dir, convocar una roda de premsa. Vaig vulnerar totes les lleis del món mundial perquè vaig agafar el cotxe, vaig baixar i des del mòbil anava trucant a tots els periodistes per convocar-los.
Una d'aquelles periodistes és la Maica Navarro.
Ja gairebé havíem tancat el diari i recordo una trucada del Carles Fernández i em diu: estàs amb gent? Sí. Posa't en un lloc de la redacció que no hi hagi ningú i que ningú t'escolti. Em va dir: ara et diré una cosa que no pots dir absolutament res i fins que no et doni un altre senyal no pots publicar res. Però t'ho explico perquè comences a treballar, però no pots sortir d'aquí. Ostres, Carles, què passa? I em diu: els tenim. I jo vaig fotre un crit de... ¡Bien! ¡Los tenemos! Pero los tenemos como si yo estigués allá detenint-los. Diu, i ara la teva comença a cridar: Maica, sisplau, calla! Ostres, calla't, que dic que no pots dir res. Mira, vaig passar, que m'ha dit el Fernández, diu: escolta'm, atura, Maica, atura la portada, han pillat el Brito i Picatoste, hòstia, no tinc res encara, però aturem i comencem a relatar la història, aturar la portada i començar a escriure.
La Maica és un exemple del que està aconseguint el Carles Fernández trucant a uns periodistes i altres mentre baixa a Barcelona des de Breda. Que la majoria de diaris aturin màquines i reservin la portada per a la detenció de Brito i Picatoste. Però continua tenint un problema.
I ara, com que ja ha passat el temps i suposo que fins i tot deu haver prescrit alguna cosa, es deu poder explicar tot. Una de les coses aquesta, que vaig vulnerar totes les lleis del món del codi de circulació, perquè amb el mòbil vaig convocar tothom. I l'altra és... en el moment de la convocatòria de premsa allà, jo necessitava que tots els mitjans haguessin arribat. a la roda de premsa. I això era indispensable. Per què? Perquè jo necessitava de tots els micros, totes les càmeres i totes les possibilitats de canals de comunicació. Insisteixo, no hi havia xarxes socials, tot això no hi era. Per tant, necessitava tots els mitjans de comunicació per poder-li dir a tothom del món mundial que no patissin, que s'havia acabat, que el cas s'havia tancat i que s'havia agafat els més dolents dels dolents. O sigui, s'havia complert que la policia agafa dolents. I la policia havia agafat els dolents. Llavors jo això m'havia de garantir. Això què va implicar? Doncs que es va endarrerir la roda de premsa fins que va arribar tothom. Bé, això, Carles, tampoc n'hi ha per tant. Això implicava que es va endarrerir l'arribada dels detinguts.
La Maica és una d'aquestes periodistes que està intentant arribar a la roda de premsa i a qui el Carles truca insistentment quan veu que no pot fer esperar més els mitjans que ja són a comissaria esperant.
I em deia, hòstia, vine jo, espera't un moment, espera't, no, és que no, hòstia, vine, sisplau. El meu fotògraf tampoc arribava i el Fernet deia, per favor, tinc una furgoneta de la brigada mòbil amb Brit i Picatoste donant voltes per la mina perquè no arribes.
Finalment, tots arriben i en Fernández fa una trucada a Elías Fernández, aleshores cap de la brigada mòbil, per dir-li que els seus agents ja poden portar els detinguts. Quan els detinguts posin un peu a terra, es començaran a disparar les màquines de fotos i totes aquelles imatges han de dir un munt de coses a la població. Que la policia ha caçat els dolents, que la gent pot tornar a caminar tranquil·la per Collserola, que els Mossos són un cos de policia fiable i eficaç. Per això vol tenir en compte fins i tot l'últim detall. La Maica té una anècdota interessant sobre això.
El cap de la Brimo li diu a l'Elías Fernández, li diu al Fernández, escolta'm, espera't un moment, dona'm un drap o alguna cosa perquè el Picatoste porta la cara, porta sang a la cara. I el Fernández, amb un criteri i amb molta valentia en aquells moments i amb una decisió que va prendre ell de manera unilateral, va dir no li netegés. Ningú entendria una detenció sense força en aquests dos individus i jo crec que contravenint qualsevol legislació actual, que això seria bastant improbable, doncs es va fer un passadís on es van col·locar tots els fotògrafs i van fer, tot i que a Vila Bolívia tenia pàrquing perfecte, va estacionar la furgoneta i van passejar durant uns metres a Brito i Picatoste perquè poguessin ser retratats.
Entre tota la gentada que espera els detinguts hi ha Antoni Domènech. Ha jurat a la seva dona que aquesta nit serà a l'hospital, on han de fer-li un trasplantament de fetge a la seva sogra. Però abans necessita fer una última cosa.
Jo només els volia veure la cara. Els vaig veure una miqueta compungits, fracassats, en cap moment penedits. No, són especials.
En poca estona, TV3 ja dona la notícia al TN Nit.
Francisco Javier Picatoste i Manuel Brito estan detinguts des de fa poc més d'una hora en una de les casernes dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. En una acció conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil, les investigacions han portat a saber que tots dos es trobarien amb una tercera persona aquesta nit a Collserola.
El dia 17, la portada de molts diaris és la fotografia de nit dels dos fugitius emmanillats, bastant bruts, la cara plena de sang i envoltats d'agents de la Brimo. L'expressió de Brito i Picatoste a aquelles fotos ho diu tot. Han perdut.
Van ser 33 dies. 33 dies que em vaig aprimar 7 quilos. Clar, la meva dona no em va veure, els meus fills no em van veure. Jo, si dormia alguna vegada, eren 2-3 hores. Podia arribar a casa a les 2, les 3 del matí, aixecar-me a les 5, 5:30, 6, fotre'm una dutxa, fotre'm un petó a la meva dona i marxar, vale? Jo arribava a la feina i arribava sempre cap allà a les 7 el primer, era jo, pum, pum. A darrere meu arribava el cap del cos, això és pressió. I ell no deia mai res, eh? Ell arribava allà, Toni, com ho tenim? És l'únic que feia. Jo primer i ell segon.
Pocs dies després, el 21 de novembre, els Mossos detenen Antonio Pavón i Jorge Uroz. Per cert, mai es van presentar a la cita a la caseta de Peó Caminer amb Brito i Picatoste. Els dos col·laboradors havien intentat amagar-se de la policia, però Pavón va acabar entregant-se i a Uroz el van enxampar a prop de casa seva, al barri del Verdum. A les primeres declaracions que li van prendre els Mossos, Brito va donar els noms dels seus col·laboradors i va explicar què va fer cadascú. Anys més tard, durant el judici, els va exculpar. Picatoste no els va implicar en cap moment i va admetre tots els càrrecs dels quals se l'acusava. Brito es va negar a admetre que havia violat la noia de 23 anys, tot i que les proves per acusar-lo, a part del testimoni de la pròpia víctima, eren més que contundents. Tant ells com els seus col·laboradors van ser jutjats l'any 2005. Una de les coses que més va destacar la premsa va ser la fredor amb què l'un i l'altre van ser capaços d'explicar tot el que havien fet. Durant el procés va tornar a aparèixer la qüestió de la possible relació amorosa entre els dos fugitius, però Brito ho va negar. Un cop el judici va quedar vist per a sentència, Picatoste va fer un últim parlament per demanar perdó. Primer es va dirigir a Xavier Murillo, el mosso d'esquadra al qual va deixar paraplègic. Va dir-li que no pretenia deixar-lo en una cadira de rodes. La bala va tenir una trajectòria que no s'esperava a causa del canó que estava fet malbé. Després, les seues paraules van ser per als pares del noi mort a Collserola. Va dir-los que la seva consciència estava més tranquil·la després que les proves haguessin demostrat durant el judici que les dues bales que ell va disparar no van tocar el noi. Tot i això, Picatoste no pretenia passar per innocent.
Yo no hubiera ido a sacar a Brito, nada de todo eso hubiera pasado. Hay un chaval que ya no está aquí y se merecería. Te hubiera dado mi vida porque estuviera aquí, no yo, pero eso es algo que no puede ser ya. Por eso me siento fatal. Sé que de poco sirve decir que lo siento, que me arrepiento, que eso nada va a cambiar, no se puede cambiar. Sé que pedir perdón poco vale también para todos los afectados, especialmente a los padres del chaval, que de poco les servirá para aliviar su dolor, pero sí manifestar que como responsable que me siento de todo lo que ha sucedido, deseo cumplir mi condena íntegramente y acabar mis días en prisión.
Acte seguit, Brito també va utilitzar el seu torn d'última paraula.
Por último, expresar la no voluntad de matar, tanto por parte de Picatoste como por la mía, en ningún caso. Un cúmulo de circunstancias en las que se disparó pues sin intención de matar a nadie. La prueba latente son que tres de las personas que se cruzaron en nuestro camino están vivas y nadie podía haber evitado lo contrario.
L'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar els dos fugitius a 138 anys de presó. Dos anys més tard, el Tribunal Suprem va reobrir el cas a causa d'una sèrie de recursos que havien estat presentats. Les sentències dels principals acusats es van reafirmar, però en aquest cas, el Suprem va condemnar la Generalitat com a responsable civil subsidiària a pagar 2,7 milions d'euros en indemnitzacions a les víctimes. Considerava que s'havien comès una sèrie d'errades en la custòdia dels presos.
La relación causal que declaramos tiene su origen no en un posible pronóstico equivocado en la concesión del permiso, sino en el cúmulo de negligencias reglamentarias que han quedado reflejadas y que son la causa eficiente de la consumación de una fuga violenta, planeada gracias a la laxitud en el cumplimiento de las normas de prevención y custodia, así como la impresión sobre las más que razonables acciones violentas de unas personas que tenían unos antecedentes conocidos.
Javier Picatoste va morir de sida a la presó. Brito encara va fer molt de soroll. L'any 2009, mentre complia condemna a la presó Brians 2, els funcionaris li van trobar un sobre ple de documents. Havia planejat una altra fuga.
El plan de Brito, digno de una película de acción, constaba de dos fases. En la primera, uno o varios francotiradores tendrían que apostarse en los tejados de alguno de los edificios del polígono industrial situado en las cercanías de Brians 2. Desde ahí, comenzarían a disparar hacia el carrer Major de la prisión, como se conoce la arteria principal que comunica todos los módulos del presidio. El objetivo sería que esta arteria del centro quedara desierta. Mientras, en uno de los módulos, Brito iba a organizar un motín de presos para generar el caos en prisión. La intención del criminal era aprovechar el desorden para dirigirse al carrer Major, correr hacia uno de los muros y saltarlo.
Els documents que li van descobrir també hi deia que passaria un mes amagat en un zulo i fins i tot havia fet un llistat dels aliments que volia anar desviant del menjador de la presó. Avui encara és a la presó. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
To fall, choose.